muy potente, que es precisamente lo que ha fallado en Andalucía. Una mujer con un resultado sospechoso se la tiene que citar antes de 2 semanas. Una mujer con un resultado dudoso se la tiene que citar antes del mes. Eso es lo que dicen los protocolos.
Són les 10 i 4 minuts. Amb més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. El dia, amb Marta Garau.
Deu i cinc minuts. Continuem aquí en directe. Això és IB3 Ràdio, el programa al dia, a través de la ràdio i a través de la televisió. Pendents també del temps, ho hem dit just a primera hora, a les 9, com aquest cap de setmana mostren dia un poc pendents, no? La veritat és que no acabem de deixar aquesta tardor que va començar amb fortes pluges i que així sembla seguirà, perquè atenció, a partir del migdia tindrem núvols, desenvolupament de ruixats locals que podran ser de moderats a intensos a diferents indrets, Joana.
Així és, Marta, pluges, tempestes i a més boires, com a tot un pack. Activaran aquest divendres els avisos en el sud i també a l'interior de Mallorca, a Eivissa i Formentera, segons les prediccions de la gent Estatal de Meteorologia, l'AEMET, estaran actius entre les 12 del migdia i les 7 de l'hora baixa. I s'espera, això que dèiem, que pugui ploure entre 20 i 30 litres per metre quadrat, Marta.
Temperatures, però, sense pocs canvis. Màximes de 22, 27 graus, vent de llevant, fluix i calma a la mà, en qualque redol de Maró, sobretot al nord de Mallorca i a l'illa de Menorca. Obrim les nostres finestres, aquestes finestres a l'exterior, que mos permeten veure el temps en directe. I la primera ens encanta perquè just és el Puig Major, on veiem un cel blau. Ja feia dies que no teníem aquest cel blau, només una presència de núvols, però quasi diria jo anecdòtica, no?
No poden veure cebolla.
No poden veure cebolla, exactament.
Els núvols tapen cebolla.
Justament,
en el cap curucull.
Justament.
Però sí que la resta hi ha presència d'aquest sol, tot i que just damunt el Puig Major hi ha aquests núvols que molt impedeixen veure la imatge de cebolla que tant mos agrada veure quan obrim aquestes finestres a l'exterior, com dius, Marta.
Aquesta és la primera, però en tenim més.
Sí, perquè del Puig Major me n'anem fins a Formentera per veure aquesta tranquil·litat, aquestes barquetes, aquests lleutets en calma i en tranquil·litat, però és un mirall,
Totalment, una bassa d'oli.
Una bassa d'oli, precisament veiem aquests lleuts, no?, que se reflecteixen precisament ben igual a dins aigua de l'estanc d'espeix, si no vaig malament, Jaume Noguera, no? Mos ho dirà, si ets estant d'espeix.
Confirmat.
Sí, mos ho confirma que ets estant d'espeix, que a vegades no mos acaben de situar, però sí, tot fa pinta de que ho fos. També, no només calma, sinó níguls baixos i el sol que entra i que a partir de les 12 pot canviar una miqueta.
Totalment, per això estirem pendents d'aquest cap de setmana. Recordem que quan ens va visitar el nostre home del temps, mos va dir que aquesta petita treva de temperatura seria parcial perquè tornarà a ser calor, i tornarà amb força de cara a la setmana que ve. Però no estem en aquest escenari ni molt manco. El que tenim és un escenari, jo diria, alarmant i preocupant. I vos explicaré per què el planeta afronta un nou senyal d'alarma. Segons el darrer informe de l'Organització Meteorològica Mundial, la concentració de diòxid de carboni a l'atmosfera ha assolit el seu màxim històric. L'any 2004, aquesta taxa de CO2 va arribar a les 423,9 parts per milió, i això suposa un 52% més que abans, atenció, que la revolució industrial, abans de la revolució industrial.
Sí, i aquest augment, Marta, no és només un número, significa més calor retinguda a l'atmosfera i un escalfament global cada vegada més accelerat. Els científics alerten que caldria retrocedir milers d'anys per trobar nivells semblants de CO2 a l'aire. L'informe també apunta a una doble causa. D'una banda, la crema incessant de combustibles fòssils que continua augmentant, i d'altra banda, una altra de les causes seria que els grans sumidors naturals com boscos o oceans estan perdent, Marta, capacitat per absorbir aquest diòxid de carboni.
Què passa? Que tot plegat dibuixa un panorama preocupant que posa a prova la capacitat de resposta global davant una crisi climàtica. Per entendre millor què suposa aquestes xifres de rècord, com podem interpretar aquestes dades i quines respostes polítiques i socials caldrien davant aquesta qüestió de gran magnitud, avui parlam amb el biòleg, oceanògraf i ecologista Xavier Pastor. Bon dia.
Bon dia.
I també saludam Ivan Murray, doctor en geografia de la Universitat de les Illes Balears i màster en sostenibilitat mediambiental. Ivan, bon dia. Comença, si t'assembla, per tu, demanant-te per aquestes xifres que no se tenien registres d'aquesta magnitud d'ençà de la revolució industrial. Vos sorprèn?
No sorprèn gens. És a dir, la tendència apunta clarament a un desbordament constant, fins i tot de les previsions, podríem dir, més pessimistes, no? Si els primers autors que van començar a treballar a l'IPCC ja alarmaven aleshores que s'havia rebassat els 350 parts per milió i ja apuntaven com una situació molt extrema a les 385, evidentment ara estem en un escenari que ja ens situa les portes del que podríem anomenar l'activació dels punts de no retorn, aquells punts en els quals ja se poden desencadenar disrupcions irreversibles amb el sistema climàtic.
Clar, la situació és preocupant. Abans de la primera hora, allò d'aquella frase del dia que havíem triat, Marta, i és que ja no és un avís, aquest canvi climàtic, aquest escalfament global, és una emergència. Sembla que molts no s'acaben de creure, i Xavier, te volia demanar, no? Parlàvem d'incendis forestals, parlàvem també de pèrdua de capacitat dels sumidors naturals. Quin pes tenen i què més hi podríem afegir a tot això, aquestes causes que comentàvem abans en el principi?
Efectivament, és una situació que s'autoalimenta a mesura que augmenta la temperatura per l'increment de nivells de CO2, se produeixen més incendis forestals, per una banda, en la qual hi ha menys boscos que tinguin capacitat d'absorbir aquest CO2 i a través de la funció fotosintètica produir més matèria orgànica. Això per una banda, o sigui, cada vegada hi ha menys elements que puguin contenir aquest CO2. Per una altra, també a mesura que augmenta la temperatura del planeta, augmenta la temperatura de la mà. Ho podem veure que tots els ciutadans veuen com s'està incrementant d'una manera extraordinària la temperatura de la mà, i això dificulta la capacitat que té la mà de dissoldre el CO2, de ser un sumidero del CO2, en el qual, si en el mateix temps estem emetint més CO2 a l'atmosfera i queden neutralitzats o disminuïts els sumideros que hi havia per captar aquest CO2, no fa que se vagi acumulant més i més en aquests nivells que ja arribem en aquests 423 parts per milió, i aquesta situació que Ivan Murray descrivia molt acuradament.
Ivan, aquí tots dos heu fet una exposició molt interessant del que suposa, no? Ara, a mi m'agradaria demanar-vos traslladat a la població. Si aquestes xifres no deixen d'incrementar-se, perquè la veritat és que molts diuen que per anar enrere farien falta canvis brutals, no? I a més tenim poblacions com tot el tema d'Àsia, la Xina en concret, o sigui, parlem de poblacions molt contaminants que no van en la línia europea de canvi climàtic. Què suposa això per les persones? Tenir uns nivells tan alts de CO2 que no se poden comparar fins a... Ens han de remuntar a l'etapa de la revolució industrial. Això que suposa a les persones. Què pot suposar, per exemple, problemes de salut en un futur, malalties respiratòries? Anem a traslladar-lo, perquè a vegades només la gent reacciona quan li toquen de prop, no? Quan el problema se personalitza. Què pot suposar per les persones, Ivan?
Sí. Bé, s'ha de matisar que no us hem de remuntar a la revolució industrial, no? Us hem d'anar a una situació abans de l'aparició de l'Homo sapiens, és a dir, anterior a 300.000 anys. És a dir, la nostra espècie pràcticament no ha conviscut mai amb una situació climàtica com la que estem ara. Llavors, això és important tenir-ho en ment per dimensionar la magnitud de la condició climàtica. Llavors, com això afectarà la població? Jo crec que és molt interessant fer pedagogia de la Covid, que per ell que està tan oblidada, però la Covid mordant que era més important, no? Van de prendre les mesures que realment varen poder fer fre a la problemàtica de la pandèmia. Que era més important? La butxaca o la salut i la vida de les persones? I amb això estem allà mateix. És a dir, un augment constant de les temperatures, per exemple, se traduirà en un increment molt important d'afectacions múltiples sobre la salut de les persones i, sobretot, i això és molt important també tenir-ho en ment, d'aquelles més vulnerables. Més vulnerables per qüestions, podríem dir, de la seva pròpia salut, que estan al mateix temps molt lligat a l'efecte o en el fet de la vulnerabilitat per causes socials i econòmiques. I, per tant, aquesta situació de canvi climàtic el que fa és reforçar i ampliar les desigualtats a escala planetària.
Clar, butxaca i salut moltes vegades no van de la mà, no ajuda que els mandataris, per exemple, facin més cas de la butxaca que de la salut. En aquest punt, te deman, Xavier, com valores la resposta internacional actual dels mandataris, de la gent que comanda? Estem veient prou compromís o les polítiques climàtiques continuen sent insuficients? Parlàvem abans, no?, d'aquesta posar a prova la capacitat de resposta global, aprovam o no aprovam?
Bueno, en primer lloc, recordar que aquestes dades que posau sobre la taula són de l'Organització Meteorològica Mundial. No és Greenpeace, ni és GOP, ni Oceana, ni cap ecologista que ho diu. És l'Organització Internacional Mundial que recolleix les dades de tots els serveis meteorològics oficials governamentals del món. No? Això és una... dic això perquè encara hi ha insensats, diguéssim, ignorants, que s'atreveixen a posar en qüestió aquestes dates i dir coses que, bueno, sempre ha plogut, sempre hi ha hagut danes, sempre hi ha hagut sequeres, la temperatura sempre és estiu, sempre fa calor. Aquest tipus d'afirmacions fetes molt més greus si s'han fet des de les institucions o des de representants de partits polítics que tenen un eco, realment que tenen un públic, són irresponsables i, a més de mostrar la irresponsabilitat dels que les fan, tenen uns impactes que no afavoreixen per res els que s'aprenguin les mesures. Per exemple, la Unió Europea anava avançant en la seva agenda verde i el seu programa 2030, no a la velocitat que nosaltres voldríem ni a la que és necessària, però pareixia que se movia en la direcció adequada. Malgrat això, encara el rècord de cada any és superior a les emissions de l'any anterior. És a dir, que a pesar de que s'han fet coses, no arribem encara en el punt, en el tope, diguéssim, des de on se comença a baixar les emissions. Però, malgrat tot, també, el que la tendència que hi ha per les formacions i els governs conservadors i ultraconservadors d'extrema dreta a tota Europa i als Estats Units, des de luego, Trump és un dels seus líders en aquest tema, pretenen que tot això són qüestions de woke, d'ecologistes, de científiques i que no tenen cap base i, en definitiva, intenten retallar aquestes mesures de reducció d'emissió per favorir, naturalment, les empreses productores de petroli i emissores de CO2 per qualsevol raó. Hi ha tota una sèrie de dades, si me permets un minut, que afecten per aterrar-les un poquet aquí al nostre territori, no? A les Illes Balears. entre el segle XX i el segle XXI han augmentat un 20% ha crescut el nivell de la mar entre 12 centímetres i 20 centímetres. Això té una conseqüència, això és una barbaritat. O sigui, si això s'ha trasllat a les platges, no fa que ens estem quedant sense les platges, que les platges són cada vegada més estretes. I és que se pensi que les podrem recuperar a base de fer aquelles regeneracions de platges que se feien fa 20-30 anys, que era abocar en la platja perquè el següent temporal se la torni a dur. No, o sigui, una economia basada turística, basada, encara que només fos per això, una economia basada en l'ús de les platges, serà greument afectada. Per no mencionar els episodis de tormentes, d'inundacions, de situacions que s'estan donant amb unes destrucció de costes, temporals, tormentes molt greus, molt importants, i tot això són efectes que no aniran marxa enrere, aniran cada vegada més, si no posem unes mesures que ja no podran utilitzar per tornar enrere. Ja ho explicava en Ivan, tornar enrere és pràcticament impossible, però per almenys mitigar s'abans, allentir s'abans d'aquest canvi climàtic.
Cada vegada, diu en Xavier Pastor, anirem a més. Uh-huh. I també fa referència en allò que de Ivan Murray, no? de que és complicat, no?, revertir la situació, però que podem esperar, Ivan, per exemple, d'aquí a 10 anys, ja no fa falta esperar o pensar en d'aquí 100 anys, d'aquí a 10 anys, què hem d'esperar? I supos que és una manera també d'entendre la magnitud d'aquest problema.
Hem d'esperar, Aida, veure la presó moltes mandataris mundials per la seva responsabilitat, per activar un homicidi globalitzat degut en el canvi climàtic. Això entre cometes, no? Però sí que podrem esperar segurament bastantes demandes a molts de tribunals del món i que sentències judicials vagin aturant els peus a moltes actuacions d'aquests governs irresponsables.
Sí, i la
veritat
disculpa.
Que s'ha de... Digues?
No, disculpa, sí? Evidentment, tant de bo sigui així, no? que d'alguna manera hi hagi una manera de frenar aquestes polítiques, però mos referim un poc a què mos podem esperar, per exemple...
De conseqüències.
De conseqüències, o, per exemple, de més CO2 a l'atmosfera, o de... Ara en Xavier xerrava de més tempestes, més...
Aire no... menys respirable, no sé, per dibuixar un escenari i que qui sap si l'escenari és tan apocalíptic, perquè és veritat, i això no és ser alarmista, sobretot per l'organisme que cita aquestes xifres, què podríem esperar i qui sap si això també pot ajudar a reaccionar, no?
Bueno, jo crec que hi ha prou evidències i ja s'ha parlat moltíssim de com pot anar afectant, per exemple, unes illes com les nostres, tan dependents del turisme de sol i platja, i dos... pot provocar, entre d'altres coses, una ruptura d'aquest model econòmic que s'ha anat desplegant al llarg dels darrers 80 anys. Això s'ha traduït directament en una profunda crisi social i econòmica que, generalment, quan se donen aquestes circumstàncies, el que se sol produir són efectes de desplaçament de les poblacions, és a dir, processos migratoris, tal com està passant ara avui en dia en poblacions del sud. El que passa que també s'estan canviant les regles del joc i Ventura se podria donar, per exemple, escarda que l'espai Schengen se suspengués i que els socis de la Unió Europea no acceptassin els europeus del sud que fugen d'unes situacions climàtiques i econòmiques, perquè sobretot jo crec que tindrà més una derivada econòmica i farà que s'hagi de replantejar també tot el marc polític i institucional de la Unió Europea.
Per acabar, Xavier, a mi una cosa que també trobo que sap greu que tot sigui a llarg termini, perquè, per exemple, ara que relacionen les al·lèrgies, no?, amb l'atmosfera que està més bruta, però clar, és que han passat molts anys en tenir aquestes conseqüències, els resultats d'aquests estudis, i això vol dir que els que reaccionaran tal vegada no són els que tenim ara, qui sap si seran els que tindrem o governaran 30 anys després. clar, per una regla de tres, si la feim, mos du a pensar en solucions, però que quan reaccionaran, qui sap si serà tard, no sé.
Ja és tard ara. Realment, la situació s'està... No és que vingui un canvi climàtic, és que ja estem amb un canvi climàtic. I algunes de les coses que mencionaves, doncs al·lèrgies, presència, per exemple, d'insectes, moscars i altres vectors de malalties que no podrien venir fins a aquesta latitud per temes de temperatures. Ara sí que ja hi són, ja estan reapareguent malalties que només produïen a Àfrica o al sud global. No? Això és una de les qüestions, però a més és que les zones de calor, com ho estem vivint cada estiu pitjor, totes aquestes situacions, i clar, l'única satisfacció un poc morbosa que hi ha és dir, bueno, fa 50 anys que ho estem dient, no? O sigui, ara no és una cosa que ha passat en 24 hores, no? Fa molt d'anys que les organitzacions ecologistes i alguns científics ho posaven de manifest i advertien. Llavors era el moment de prendre les decisions. I no és perquè els ecologistes fossin més vius que els altres, simplement perquè estudiàvem, llegíem els papers, els documents que els científics produïen i veiem el que venia. I realment el que veiem venir, en qualsevol cas, el que ha arribat, el que està arribant, és molt més greu encara del que predèiem.
Aquest...
És a dir, que, efectivament, els que vegin darrere...
Sí. Se trobarà un bon panorama. I és així, perquè és una realitat i nosaltres hem trobat que la millor manera d'analitzar-la seria parlar d'aquestes xifres amb experts, amb persones que ho toquen tant de prop, no? Com Xavier Pastor i Ivan Murray, els qui estem molt agraïts per aquests minuts de conversa. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Cada petit gest compta.
I a més si serveix, no? Veritat? Nosaltres seguim fent pedagogia des d'aquest programa precisament per contribuir, així com podem també.
I record, Joana, que si s'ha incorporat qualcú, que les xifres, com deia Xavier Pastor, no són d'una organització ecologista, d'una entitat en concret, no, parlem de xifres o de l'informe de l'Organització Meteorològica Mundial. O sigui, són unes xifres molt taxatives. O 10 i 26. Petita pausa per publicitat, continuem tot d'una.
Ràdio és cultura.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara sí, me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret seca que pot durar.
Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con Tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius... A IB3 Ràdio.
Mix
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Adolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. El dia, amb Marta Grau.
Ens apropam a les 10 i mitja, 10 i 29 minuts. Avui és el Dia Internacional per a l'Erradicació de la Pobresa, una jornada que el que pretén és recordar que acabar amb la pobresa és una qüestió de dignitat, de justícia, no només és una qüestió econòmica. Enguany volem destacar un dels vessants més difícils de veure d'aquesta pobresa, que és el maltractament social i institucional que pateixen les persones que viuen en aquesta situació, Joan.
Sí, tots sabem que una persona sense recursos no és atesa en lloc de la mateixa manera que un senyor en corbata. Per això s'ha de garantir tot el contrari, donar prioritat als més desfavorits i que les institucions també ajudin a les famílies perquè puguin continuar unides, avançar i tenir un futur. I avui volem parlar amb Catalina Cunill, presidenta de FACA i voluntària dels Caputxins. Aquí ja tenim aquí l'estudi. Catalina, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Gràcies per haver-me convidat.
Gràcies per venir de nou.
Sí,
sempre estem agraïts.
Gràcies.
Catalina, no ho comentat, les famílies que viuen amb aquesta situació de pobresa s'enfronten a moltes coses, per exemple, a l'estigma, no? en el rebuig, precisament, en comptes de rebre suport. Com és aquesta situació? Perquè qui més malament ho passa, moltes vegades també són qui més reben, d'alguna manera. No?
Sí, vull començar dient que no tot, o sigui, la pobresa actual, per jo, ara és molt gran, perquè... ja ho hem vist aquests dies, que el que les dones sigui la pensió, sigui inclús el sou, que encara és pitjor perquè són gent més jove, no l'arriba ni tant siquera per si haguessin de llogar una habitació. Ja no un pis, una habitació. Si això hi afegim totes les altres despeses que hi ha, a més, després de menjar, veiem que se mos dispara d'una manera que fa por. Estem assustats, nosaltres. Perquè nosaltres només toquem una petita part d'això, que és el menjador social, per la part d'Aqueo, i els caputxins també s'entrapar des de matins. Però quan veiem la quantitat de gent que augmenta i que ve, i que me n'han donat compte ja aquests darrers dies, que sempre ve qualcun pot ja nerviós. Això assusta.
A què te refereixes, Catalina?
Nerviós, que pintura, exigeixen un pan més, exigeixen una segona bossa, tornen a venir, és que jo tal... I t'assusta perquè nosaltres no podem fer front a donar dues bosses per persona.
O sigui, això detecta més desesperació, pintura, d'alguna manera.
Jo això és el que volia avui comentar un poc, que a més ha estat dues setmanes darreres, però pens que comença l'hivern i pot augmentar, no ho sé, confí que no... com a nerviosos perquè o per cansament de que hagin de seguir venguent o que a pintura no els abasta el que els donen, també no dic que no, perquè nosaltres els donen la fiambrera amb un plat, amb un menú que cada vegada han de fer més coses perquè no arriba, pa, a vegades fruita ja no en donem perquè ens estan querint molt i dolços. Sempre donem qualque complement, això sí. Ara, jo, per exemple, mos demano d'aliments que vull aprofitar per agrair i a l'Isol, que cada setmana mos donen coses, és molt important per nosaltres, per poder nosaltres seguir donant suplements, per exemple. Ara mos van donar pizza, mos donen, per exemple, també aquests sobres de per fer una sopa. Pues tots, antes deien que no. El 90% diu que sí. Això te fa pensar que ho poden fer però que tenen necessitat per menjar. Això és el que a mi m'assusta. Que antes me deia, quan que vivien al carrer, no, jo no ho puc fer això, jo no ho puc fer, efectivament.
Sí, això vol dir que parles de gent que fins i tot podria tenir feina, que no arriba a final de mes, i vols dir també que idò, el perfil ha canviat.
I que té feina, molt d'ells, però no els arriba. Ajudes que els, no sé, no m'han enterat, però que estan dient que els ho han llevat. I dius... no ho sé. O sigui, hauria de fer ja un estudi de dir què passa realment. Però has de tenir el contacte, tant de voler informar realment de tot, perquè sí que hi són les ajudes. i són, i ara han llevat l'ajuda de la comunitat europea als excedents, no és que ho hagin llevat, ho han canviat. El canvi ha provocat que, per exemple, Zaqueo no pugui rebre res, perquè només són cap a famílies amb infants menors de 18 anys. I no està malament, perquè la dignitat de la persona s'ha de tenir molt present. I pot anar a un supermercat i pagar amb una targeta que no sap la persona que està de vora, si és una targeta de pagament d'una cosa o de l'altra, això és dignitat i m'apareix molt bé. Però la necessitat no ajusta les famílies. Hi ha parelles, hi ha persones majors, moltes persones majors, hi ha joventut, que no té família, i aquests ens han llevat el que és l'ajuda de quilos de d'aliments bàsics, que això ens ha fet molt de mal.
Catalina, parlaves d'això, que evidentment Volta no ha pogut fer un estudi més concret, però sí que el Manco teniu la percepció diària, no?, de veure la gent. Si féssim una comparativa entre allò que és l'estudi, per exemple, a Balears, cada vegada hi ha Manco Tour, les xifres ho demostren, el PIB també està en una situació molt bona. Altres xifres que sortien aquests dies, per exemple, des de que va esclatar la bombolla immobiliària el 2008, sembla que Balears és les comunitats que manco pobresa allà en comparació a les restes. I aquestes són les xifres, però la percepció vostra, quan veus la gent que ve, quina és? També se correspon? Hi ha manco gent que ve a demanar o no?
Hi ha més gent. Nosaltres hem arribat a una mitja, i ja no dèiem, perquè hem arribat més de 300, a una mitja de 260, quan nosaltres ja teníem a 80 persones. Una mitja. Si tu penses una mitja, perquè ho hem notat al setembre i ara és octubre, és perquè hi ha dies que són molt més alts, no sé, 290, una cosa quasi normal, i no, per nosaltres no és normal, per nosaltres, perquè som, és un espai molt petit. Els que venen, clar, també els que arriben en patera després, els que no van cap a la península, queden per aquí. I ara, musulmans que han de fer menjar especial, perquè segons si no, no ho volen, i llavors ho tiren, ho agafen i ho tiren, i és pitjor, això mos fa mal. Doncs pues en venen molt més, Pentura, un 80 cada dia. I són gent jove. I la gent jove els hauries de posar Pentura més menjar, perquè ho necessiten. Però fas lo mateix per tots. Una fiambrera en són menjades dia. Els nostres que mos cuinen, perquè no tenim cuina, no volem exigir més d'una mitja de 200, perquè les ofegaran després, i llavors no mos diuen que no. Volen, en poden fer més, no vos preocupeu. Què hem de fer? Nosaltres hem de posar suplement, sigui ensalada de cigrons, que això menja molt, amb llegum, o sigui ensaladilla, o sigui també després comprar pilotes ja enlatades, pollastre, totes aquestes coses, però també la part econòmica hi és. Però bueno, de moment seguim endavant.
I Catalina, quan vareu vosaltres notar el canvi? Realment, en l'increment de la demanda... Quan...
La pandèmia. Sí. Sí. Abans i després. Perquè el 2008, que el viu altres, van notar també la gran necessitat...
De la crisi, clar.
Però molt forta, també, que li van venir 250 cada dia. I en venien 250, però en dues coses. Uns que entraven, que estaven al carrer, i els altres que te demanaven si ells també podríem sopar. I els donàvem. Això va desaparèixer, se va anar normalitzant, varen tornar just a obrir el menjador, i des de la pandèmia ja no s'ha normalitzat.
Mm-hmm. Avui, parlant d'aquesta vessant que també es vol denunciar, no?, de les persones que pateixen pobresa, aquest maltractament, a vegades social, que pateixen, o institucional, fins i tot aquesta certa ignorància, vosaltres, en el vostre cas, aquestes persones que venen a rebre aliment, entenc que molt d'ells també agraeixen que qualcú els xerri. Perquè
sí,
molt d'ells,
sí,
durant el dia, no xerren ningú.
És una de les altres parts. Sobretot quan veus persones d'edat que estan a la coa, és perquè entre ells volen parlar. Ah. I volen tenir la comunicació amb l'altra gent. Persones majors, altres que venen, entre ells se coneixen, sobretot aquells que estan encara al carrer o que tenen una simple habitació, se coneixen entre ells, i són els que assiduament venen. En tenim un parell que no fallen, que venen cada dia, i tot les dius, si vols res, m'ho dius, m'ho necessites, si necessites una cosa o l'altra, i molt d'ells t'ho demanen, sí. Sí,
Catalina, sí. I què ho demesté? Perquè aquí, vosaltres sou voluntaris, això la gent ho ha de saber, dedicar part del vostre temps a donar una mà. Jo crec que això és d'agrair, que hi hagi gent que s'impliqui per la societat, que pensi que encara se pot tenir un món millor, no?, i dediqui el seu temps. Sou voluntaris, per aquesta raó necessiteu d'ajuda. Què és el que ho demesté? El més urgent, el més immediat? De quina forma se poden involucrar les persones que mos estan escoltant, que mos estan veient?
Hi ha un parell de coses, lògicament.
Anem a notar-les, idò.
Lògicament, aliments que amb una fetge llarga de caducitat. I si fossin curta, que avisar-me'ls això...
Hi ha unes, gent, per exemple, sí, per una banda.
Que realment aprofitaré perquè també per Nadal s'arroben dels col·legis, l'operació aquesta, que és molt benvingut, ara ja tenen dues cridades, pues, les que encara ho estan pensant, que és molt important, que ja sempre demanava jo tot rodó més. I en guany dit, no, tota classe d'aliments, perquè mos fa falta altres, sigui arròs, sigui macarrons, sigui espaguetis, sigui tomàtica, sigui tonyina, sigui sardines, sigui sobretot llegum ja cuit, malament em donen molt. O sigui, hi ha molta de cosa, guilletes, perquè nosaltres teníem moltes guilletes i les que vam. O sigui, molta cosa que no ens podíem imaginar. Després, si qualcú s'anima a un bon grupet a fer-nos menjar, no importa sigui per les 200 persones, perquè a vegades ens diuen jo vos bolliré pasta per 50. Val,
tenim, molt bé, això també. Benvinguda ajuda.
Exacte, perquè llavors tenim un congelador bastant gran que anem situant i un moment donat, ara, per exemple, avui, la part del musulmà mos queda coixa. Pues ja han descongelat, per donar-los a ells, un menjar sigui, una altra vegada espaguetis, pasta, endomàtica i tonyina, en el que sigui, perquè realment anem aquí on llegum. Això també. A persones que se vulguin posar endavant, sigui grup d'amics, que és el que passa, i no complicar-se. Inclús nosaltres hem comprat una arrossera per poder nosaltres fer arròs, que nosaltres no tenim cuina, començant ja per aquí, per poder fer, la rossera se pot mantenir dins una habitació normal, per poder fer arròs bollit, perquè també és una solució molt bona, i està dins la part d'alimentació que és necessari. I després, voluntaris. O sigui, són els tres puntals. Les tres coses.
Se vulgui animar, se pot dirigir a la vostra entitat,
sí,
a
Keo? Sí, ja han posat a la pàgina web la part de necessitats que vulguin, això que se poden apuntar, sí.
I des d'aquí, i volies afegir alguna qüestió més?
No, jo una rea curiositat, perquè per reflectir també les xifres, i per exemple, en guany parlant de xifres històriques d'arribada de persones amb embarcacions irregulars,
sí, molt.
I sembla que això, pel que dius, s'està tatuint també al vostre centre, i no, diàriament...
No vols però imaginar el canvi. I clar, i també sabeu que ells cerquen coneguts, perquè no venen tots sols, venen de dos en dos, de tres en tres, de cinc en cinc. I te diu, no, som els tres. Dic, sí, però la bossa a cada un de vosaltres. Nosaltres no n'eres els tres a tu, perquè no. Si no, se pensen que són per ells, és una. Nosaltres no en podem donar més que una. I ells, entre ells, fan massa i venen. I són joves, són molt joves. I el que a mi m'assusta és quan ve una lotata molt jove, dimarts, i tu quan d'any tens? I te diu, 18. I et vaig dir al meu company, no els té, se veia.
I provenia també, creus, d'una embarcació...
No, aquesta era d'aquí, que venia amb una altra persona d'aquestes que estan pescant. I això me preocupa més.
Clar.
Aquestes persones, o totes que venen, i que ja venen acompanyades d'un d'aquests que estan a l'esquerrer, això m'assusta. Això m'assusta molt, perquè li vaig demanar l'edat. Estava a la finestra, jo estic a la finestra, el dimarts quan hi vaig, i li vaig demanar l'edat. I si veig que qualcú no el conec... Ah, i tu que ets nou? Sí, jo me'n...
Clar, per conèixer la realitat de prop, claro, clar.
Perquè nosaltres no demanem cap paper.
Claro.
Ah, què passa? Que quan que no demanes cap paper, qualsevol pot venir, però tampoc no és agradable venir allà. O sigui que també això ho hem de tenir en compte.
Han pensat que la millor manera d'avui recordar a la gent que és el Dia Internacional per a l'Erradicació de la Pobresa era donar suport i reconeixement a tota la tasca que fan els voluntaris, que és magnífica. Avui hem seleccionat aquesta entitat, Zaqueo, la presidenta és Catalina Cunill, i ja mos ha dit que el que necessita sobretot és suport, així que jo animo a tothom a cercar a través de la pàgina web de quina manera pot donar una mà, perquè cada petit granet compta. Catalina, mos ha agradat molt que ens vinguessis a visitar. Moltíssimes
gràcies. Moltes gràcies,
gràcies
a vosaltres, perquè sempre m'ho recordeu.
Clar que sí, només faltava. Gràcies,
moltíssimes
Catalina.
Moltíssimes gràcies i bon 10 dia.
10 i 42, uns consells tot d'una. Parlam de la OPA BBVA Santander, perquè clar, una pregunta que mos demanam és, mem, això afecta els usuaris i si afecta, de quina manera? Perquè diuen els experts que tal vegada no a llarg termini, no, a curt termini, perdoneu, però sí a llarg termini. Cristina Borrallo, des de les entitats Asofin i Futura Legal, mos ho comenta tot d'una.
Tres ràdios, diversitat.
Tens WhatsApp? Idò ara també tens el Consell de Mallorca a la teva butxaca. Rebràs comunicats, avisos, inscripcions, subvencions i l'agenda dels actes més destacats. Tot directe al teu mòbil. Ves al web del Consell de Mallorca, entra-hi directament o escaneja el codi QR amb el teu mòbil. El Consell de Mallorca més a prop que mai. Fem un tèntol.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. Tèntol.
Dissabte, a partir de les 12 del migdia, segueix el millor futbol de primera divisió en l'equip d'Esports 3 en Joc. En directe des de l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán, Sevilla, Reial Mallorca.
Protagonista sobre la gespa, Toni Fuster.
Viu amb nosaltres la prèvia en la secció més divertida.
Escoltant que si se l'assanya pot ser begui o no.
I a les dues, la transmissió del partit en la màxima intensitat.
Gol!
IB3 Ràdio, sentiment i passió pel futbol balear.
El dia, amb Marta Grau.
Moment ara, 10:45, per fer-nos ressò del fracàs de l'OPA de l'oferta pública d'adquisició que plantejava el BBVA sobre el Banc Sabadell.
I doncs sí, perquè l'OPA es formulava sobretot el capital del Banc Sabadell, però només ha estat acceptat, o acceptada més ben dit, pel 25,47% de les accions amb dret a vot.
En el diàm avui volem analitzar, per tant, les conseqüències d'aquest final de la guerra entre els dos bancs. I ho fem amb l'advocada de Futur Legal, la nostra col·laboradora, Cristina Borrallo. Cristina, què tal? Benvinguda.
Molt bon dia.
Cristina, no estava més, igualment, sempre recordem això d'un OPA, que mos costa també de que mos quedi. Què és exactament això d'un OPA?
Sí, un OPA és una oferta pública per comprar accions d'una empresa que està cotitzant amb l'intenció de prendre el control o fusionar-se, no? Aquesta OPA se va iniciar ja fa uns mesos, quasi pràcticament 2 anys, per part del BBVA, que volia comprar el Banc Sabadell, però finalment, dia 7 d'octubre, no se va assolir les majories oportunes, només el 25% dels accionistes van donar el vistiplau i, per tant, aquesta OPA, el desenllaç que ha tingut ha estat negatiu. Però alerta, perquè BBVA sembla que no ho deixarà aquí. Té intenció de seguir endavant amb aquesta operativa i continuar fins a aconseguir l'objectiu que té de compra, de fusionar-se amb el Banc Sabadell.
Mira, això per ventura nosaltres no ho esperàvem, no? Que hi hagués una revanxa o una segona vegada per intentar-ho. Per cert, que ara ho deies, l'operació ha estat bastant llarga, més de 2 anys, una operació que s'ha torbat en esclarir-se. Com valores que hagi torbat tant, que s'hagi torbat tant, no?, en aconseguir un resultat, encara que sigui negatiu en aquest cas?
Sí, sempre aquests processos de fusió, d'absorció d'entitats financeres, que per desgràcia ja estem a Espanya més que acostumats, de cada vegada hi ha manco entitats financeres, són molt complexos. Han de passar per tota una sèrie de criteris previs, autoritzacions administratives, es vistiplau del govern, i per tant, normalment, és normal, és freqüent que s'allarguin. En aquest cas, en el cas d'aquesta OPA, el govern sí que amb limitacions i amb advertències va donar el vistiplau a que se tirés endavant aquesta operació. Però finalment el Consell d'Administració del Banc Sabadell no estava gens d'acord i finalment els seus accionistes han votat que no, només el 25% ha dit que sí, i per tant la cosa ara per ara quedarà aquí. Per tant, sobretot, missatge que podem donar a clients de Banc Sabadell que estiguin tranquils, perquè a dia d'avui ara per ara continuaran sent clients de Banc Sabadell, no passaran a ser clients de BBVA.
O sigui, per part dels usuaris, consumidors, jo havia llegit així en diferents fonts que podria afectar no a curt termini, però sí a llarg termini. De moment, calma per als usuaris de les entitats bancàries.
Sí, efectivament. Vale. Ara per ara, calma, però sí que és cert que BBVA tot d'una se va tancar aquesta votació dels seus accionistes, tot d'una va dir, ja va llançar una altra comunicació dient que intentaran d'una altra vegada fer la recompra, és a dir, que intentaran i continuaran amb aquest objectiu que s'han plantejat. Per tant, a dia d'avui calma, però sí que és cert que hem de tenir molta cautela i hem d'estar constantment informant-nos de les successives passes que se puguin donar amb aquest escenari. I sí que és veritat que no, directament ara no hi ha conseqüències, però això indirectament sí que les té i les tindrà, no? Per lo que sempre a vegades comentam de lo que passa en els consumidors quan hi ha tantes fusions bancàries, haver-hi menys entitats financeres, hi ha també menys competència i això ens afecta en els preus, ens afecta en els preus dels interessos que ens donen per les hipoteques, per els préstecs, els preus de les comissions, tot això ens afecta les butxaques directament de nosaltres com a usuaris. Per tant, que hi hagi menys entitats financeres sempre és una mala notícia.
Volem destacar també tu, Cristina, altres qüestions. En aquest cas, el Banc d'Espanya ha avisat recentment que a un de cada 10 préstecs per comprar un pis, el valor de taxació i el valor del préstec no es corresponen. Això que creus que respon? Perquè és una cosa que cada vegada ho van més habitualment.
Sí, el Banc d'Espanya ara per ara el que ha fet és emetre com una comunicació dient, posant una alerta, posant un radar damunt la taula en el sentit de que està veient que les entitats financeres estan donant més del 80% del valor de taxació d'una vivenda, no? És a dir, està donant com a financiació més d'aquest 80%. En concret, un 15% de les operacions que s'estan signant està dient que estan per damunt d'aquest 80%. I això és una dada que, bé, no és que sigui alarmant, però sí que s'ha d'analitzar, no? Per què està passant. Nosaltres consideram que això passa, en resum, perquè el preu de l'habitatge és molt elevat. Tenim un mercat immobiliari totalment tensionat, la gent necessita més financiació per tal de poder adquirir un habitatge, no per viure per damunt de les seves possibilitats ni coses com aquestes que sí que tal vegada van passar en el passat, no? Recordem la crisi del 2008 de les hipoteques subprime, aquelles hipoteques tòxiques. No és això, no?, el que està passant. Però sí que és veritat que el Banc d'Espanya, que és un supervisor i ha de fer una supervisió macroprudencial, és a dir, ha d'analitzar no només l'entitat financera, sinó tot el mercat bancari i en aquest sentit ha dictat aquest informe que és significatiu. I això ens diu, per una banda, la causa principal és lògic, és òbvia i és aquesta, però alerta, perquè aquí la banca sí que ha d'analitzar molt bé el perfil de la persona, de la família que s'estigui hipotecant i valorar si realment aquesta família podrà tornar a aquest préstec hipotecari a la llarga, al seu venciment, perquè si no després podem tenir els problemes que per desgràcia hem tingut en el passat.
Mira, ara que parles de problemes, crec que no falta que te demanem a qui podria perjudicar això, perquè al final sempre paguen els mateixos, que són, en aquest cas, els usuaris, els compradors, les persones que fan els préstecs, mai els bancs, òbviament, però com els podria perjudicar? Tu ara deies que per ventura no podrien fer front en el préstec, però podria perjudicar de qualque altra manera més?
Bueno, aquestes persones, per accedir-ne, ara per ara el mercat limita el 80% del valor de taxació i en determinats casos volem entendre que la banca aquí analitza bé el perfil creditici de la persona que està necessitant aquests dobbers, dona només el 80%, però hi ha casos que estem detectant, i això és el que diu el Banc d'Espanya, cuidado. Alerta, és a dir, s'està donant inclús el 90%, s'està arribant al 100% en algun cas de funcionaris, s'està inclús financiant de les despeses pròpies de la compraventa, no? Per tant, alerta amb el sentit de que se pugui donar molt més del que s'està necessitant o intentar estirar la corda massa a nivell de financiació, perquè això tindrà una afectació directa a la persona, a la família, que se vegi amb una quota que no pugui pagar, i per una altra banda les conseqüències socials, no? És a dir, que a tots ens pugui afectar com a societat. Com a consell que podem donar a les famílies que se vulguin hipotecar o que estiguin pensant en adquirir un préstec hipotecari, que pensin que no destinin, si pot ser, més del 30-35% dels seus ingressos a la quota hipotecària. Perquè tot el que passa d'aquest umbral hem vist en el passat i hem pogut analitzar-ho, que a la llarga acaben tenint problemes. Un escenari de pujada de tipus d'interès si tenen una hipoteca variable se pot convertir en una pujada molt elevada del préstec i al cap i a la fi un problema de després trobar-se amb un impagament.
Idò, important tenir-lo present, per això nosaltres cada setmana fem aquesta educació financera, perquè hi ha tantes coses que s'escapen a vegades del nostre coneixement, que per això sempre recorrem als professionals, com Cristina Borrallo, des de les entitats Futuro Legal i Asufin. Bon cap de setmana, Cristina.
Molt bon dia, bon cap de setmana a tothom.
Anem a fer un repàs d'algunes qüestions que tampoc volem deixar de banda abans d'encetar el cap de setmana. Mireu, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictaminat que els animals de companyia no estan exclosos del concepte d'equipatge en el conveni internacional que s'aplica al transport aeri.
Per tant, això què vol dir? Vol dir que les aerolínies no estan obligades al pagament d'una indemnització addicional per pèrdua d'un animal de companyia que s'assumeix a la compensació estipulada en un cas d'equipament extra.
El cas respon a la situació d'una passatgera d'un vol d'Iberia entre Buenos Aires i Barcelona a l'octubre de l'any 2019 amb animal de companyia que viatjava a la bodega dins del transport corresponent, però va desaparèixer durant el trasllat a l'avió.
Sí, vos contant que aquest animal va fugir mentre era transportat i mai el varen recuperar, a més, s'han de dir. Per aquesta raó, aquesta dona, que no va fer cap declaració específica sobre el valor del transportat quan va fer la facturació, va reclamar als tribunals després una indemnització de 5.000 euros pel dany moral patit per la pèrdua del seu animal de companyia.
L'aerolínia, en canvi, admet la seva responsabilitat i el dret de la passatgera a ser indemnitzada, però amb el límit previst per l'equipatge facturat.
I en aquest cas el Tribunal Europeu reconeix únicament el transport de persones i equipatges. Per això considera que un animal de companyia queda cobert com això, com equipatge.
Mare de Déu.
Ara anava a dir, si això li passés a Marta, tindria un disgust, que
un disgust,
no se podria recuperar fàcilment.
Totalment, no vull pensar que te perdin un membre de la teva família.
Està clar. Bé, i en altre ordre de coses, avui també destacam una notícia, aquesta vegada en positiu, i que ens convida a creure en la humanitat gràcies a la tasca d'una entitat naturalista estatunitenca.
Sí, perquè Marta, parlant d'una mala notícia pel que fa animals, ara una bona.
Aquesta és preciosa.
Pel que fa als animals, perquè ara, com mostrarem les imatges i explicarem també als oients, atenció, han aconseguit reparar l'ala d'una papallona utilitzant-ne una altra d'una papallona morta. El resultat està positiu, ja que aquesta papallona, una papallona d'espècie monarca, estava ferida, va poder tornar a volar.
Carai, des de...
Perdoneu-me, perquè m'havia quedat mirant les imatges que vos anim, que recupereu a la carta, perquè són precioses, on sabeu aquesta intervenció. Parlam d'una espècie de papallona que fa migracions de milers de quilòmetres, que es mouen utilitzant la posició del sol, el cap magnètic de la Terra i també altres senyals naturals per trobar el seu camí.
Hem de dir també que des del centre varen rebre una telefonada demanant si podien ajudar una papallona ferida i, com veiem, aquest sistema de reparació en el qual han aferrat una part d'una altra ala d'una papallona morta ha aconseguit fer-la volar.
Jo us diré una cosa, veure aquestes coses me fa creure en la humanitat. Que una persona...
Una espècie de cola.
Amb una espècie de cola, li ha posat cola. De veure que són unes imatges...
D'un curset de plàstic, però...
Precioses que heu de recuperar. I han trobat també l'ala d'una papallona que s'assembla moltíssim, o sigui que no trobam ni la diferència. I veure les imatges i veure com torna a volar, de veure que me fa creure una altra vegada en la humanitat.
El vídeo d'aquesta tasca ha estat viral i més de 20 milions de persones ja l'han vist, perquè de veure que crida aquí molt d'atenció i vos recomanem també si recuperau el nostre programa La Carta de veure les imatges, si no, en aquest cas a les xarxes si apuntau Sweet Briar Nature Center, allà trobareu també aquesta tasca.
I dedicam els darrers 3 minuts a parlar en aquest cas de la secció del cor, no? Del que més mos crida l'atenció de les portades de les revistes, encara no, perquè això s'acaba de produir, nova ruptura entre dos actors, en aquest cas Tom Cruise i Ana de Armas.
Sí, el diari britànic Daily Mail ha explicat que, segons fonts properes a la ja exparella, sembla, es confirma que tots dos s'ho han passat bé junts, però el seu temps com a parella ha arribat al final.
M'encanta això, s'ho han passat bé. Però bé, a més és que diuen en aquest diari, seguiran com a amics, però ja no seran parella. És el que afirma aquest diari britànic, afegint que varen adonar-se que no duraria molt, perdoneu, i que estarien millor com a companys, com a amics.
I tu perquè
ric, home, que se'n donessin compte de que no duraria molt, me fa gràcia.
Però per una qüestió d'edat o per una qüestió
no
que en Tom Cruise és raret i sempre...
Només per això ja? Clar, més que passa edat, vull dir, no vull tenir aquest prejudici d'edat.
Home, s'edat, no sé quants separen, que també pot ser que no tinguessin tant de temes de conversa.
És que tot i que no ho sembli, en Tom Cruise, jo diria que té, Joan, si no, cerqueu ràpidament, 60?
62, vinga, jo dic.
I Ana de Armas, no sé, que en pot tenir 30 i pocs. Vull dir que...
Què podia ser el seu pare, això? És veritat, no tenim prejudicis de l'edat. També, no en tenim cap, eh? Però és vera que igual no tenien
mira,
tant de
Cruise,
temes de conversa, no?
Té 63 anys,
Anna
d'Armes en té 37, per tant, això serien 26...
Ah, no són tants!
26 anys de...
Home, ja n'hi ha,
ja n'hi ha, però
ja n'hi ha.
És vera que no...
Però bé, que no per això, vull dir que, al final, més enllà de l'edat i més enllà del que siga, és bàsicament que... durar amb en Tom Cruise és complicat, podríem dir així,
jo
no?
Crec que deu ser complicat.
Jo ni sabia que estaven junts.
La parella d'en Tom Cruise.
Però ho sabia. Bé,
sí. Hem de confessar que Joan Ferrer deia...
Han estat bastant discrets. Vull dir que tampoc no se'ls ha vist massa.
Ara us he vist les imatges en un helicòpter, per tant, si s'ho haguem passat bé, perquè no tothom...
No van de magros. No van de magros.
Si han pogut dir d'això, si han fet coses com aquest estil, viatjar junts amb helicòpter i voltar un pot damunt i passar-se bé...
De totes maneres, he de dir ara, jo mateixa m'escoltava, que els han vist poc, me sorprèn, perquè sí que és vera que sempre s'ha dit que quan en Tom Cruise ha estat en qualque lot, en qualque actriu famosa, ha estat una mica per fer una mica de promo, per fer net a la seva imatge, o pel que siga, vull dir que si han estat discrets per aventures perquè hi havia bastant de molt. Qui sap?
En tot cas, una parella que se trenca i com us ha duit a debatre si feien bona parella o no, quines podien ser les raons d'aquest distanciament. Bé, una de les notícies que s'acaba de publicar a xarxes socials avui i que compartim amb vosaltres, exactament. Arribem a les 11, la part televisada agafen el relleu els companys de l'Aranam, nosaltres seguim a la ràdio.